Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució, edició de diumenge a catradio.cat. Potser ens escolteu des de la platja, o des de la piscina, o des de qualsevol altra part del món, o potser encara des de casa, perquè les vacances us queden lluny, o potser no arribaran. Sigui com sigui, gaudiu del juliol, gaudiu de l'estiu, i durant la pròxima hora esperem també que gaudiu dels continguts del Revolució. De motius per escoltar-nos en tenim de sobre, són aquests. Motiu número 1, conversa amb el pilot Isidre Esteve, un exemple de superació, emprenedoria, de lluitar per complir somnis i de viure la vida esperament-la al màxim. No vull res més que riure molt. Motiu número 2, l'economia amb Santiago Niño Becerra. Parlarem, entre altres coses, de l'edat de jubilació o d'estafes per culpa de la intel·ligència artificial. Igual de bé que jo sóc un àngel de la guarda. Motiu número 3, amb Núria i Marí coneixerem un projecte que canviarà totalment la vida al poble pirinenc d'Estamariu. Motiu número 4, acabarem el programa descobrint com la tecnologia intervé de manera molt activa en el dia a dia d'una empresa de grans dimensions. Sabrem com és el cas concret de la cadena de supermercats Bon Preu. I a tot plegat, com sempre, hi sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir d'ara endavant. Parlar amb el pilot Isidre Esteve és rebre una dosi d'adrenalina, de vitamines i d'energia. Malgrat les dificultats òbvies que li genera des de fa anys la seva lesió medular, competeix encara al mateix nivell esportiu, amb la mateixa passió, i encomana això que deia, energia. Ara estàvem a reclamar, abans de començar, ens hem carregat no sé quantes generacions de cop. Isidre, què tal? Benvingut a la Revolució, com estàs?
Hola, molt bona tarda, encantat d'estar aquí.
T'hem posat a Boig a la ciutat. Encara és la teva cançó preferida o ja hem evolucionat una mica?
Bé, no hem evolucionat, però nosaltres vàrem viure aquesta generació del rock català d'una forma especial.
Som de la mateixa generació, jo sóc del 73, eh? O sigui, que
sí,
estem allà
72,
mateix.
72, però tant allà...
Sí, no, hi érem. Nosaltres anàvem als camps
nosaltres
de futbol.
Nosaltres estàvem als concerts.
Sí,
aquests
senyor.
Concerts nosaltres hi érem.
Hi érem, aquells concerts històrics. Com estàs? Perquè t'estava dient ara més relaxat de cara a l'estiu. No, al contrari, comença la temporada ara, no?
Bé, sí, per nosaltres a nivell esportiu comença ara perquè tenim un calendari esportiu que és la Baja Espanya-Aragó, que és a Terol, el cap de setmana del 18, 19, 20. Després tenim el Rally del Marroc la segona setmana d'octubre i el Dakar al gener. Tenim una primera part d'any més tranquil·la, val, amb tema competició, però llavors l'altra part de la meva vida així laboral, no?, que és la fundació. A Isidre Esteve tenim la festa al Circuit de Catalunya el dia 18, així que falta molt poquet. Tenim força feina.
Ara no és que et vulgui jubilar ni molt menys, però la pregunta és, l'edat activa d'un pilot quina és? Perquè, vaja, hi ha pilots que són encara més grans que nosaltres i encara estan allà, no?
Val, a veure, quan anava en moto és veritat que per competir a primer nivell en moto el físic és el que mana, és a dir, hi ha un moment que en el món del rally ride penso que els millors anys són dels 30, 35, 36 anys, sí, perquè hi ha un punt de maduresa que és necessari, perquè hi ha una part de navegació, una part de gestió de la cursa, una part també de la percepció del risc, per tant és una bona edat. A partir dels 40, bé, si hi ha una persona que físicament està molt bé, doncs encara pot córrer amb moto, no? Amb cotxe és diferent, penso que amb cotxe val més l'experiència, el coneixement sobre una disciplina que és molt complexa, que és el món aquest del rally ride, que l'experiència és molt important, i llavors bé, doncs un pilot pot estar actiu perfectament mirant Carlos Sainz. No?
Sí, de fet, m'anava a citar el Carlos Sainz, precisament,
sí,
no?
Crec que està...
No, no sé quants anys té, però...
Més a prop dels 60 que dels 50, no?
Home, sí. Sí.
Ara no, com que no sé l'edat exacta,
mira, busco,
diria que és un bon exemple de que es pot competir fins a una edat important.
No només es pot, sinó a un nivell alt.
No, es pot. tot, perquè clar. El cas d'en Carlos està allà per guanyar.
Sí,
no?
Sí.
I, bueno, i és el mateix que el Peter Ansel, eh? Són pilots amb molts anys en el món de la competició i que sortiran al Dakar 2024 amb opcions a guanyar la cursa.
Té 61 anys, és de l'abril del 62.
Bé, però és veritat que ja comença a ser una edat en què quan tens un ensurt, un accident, el cos surt tocat de l'accident. Per tant, jo penso que en el cas del Carlos competirà a gran nivell segons en el Dakar 2024, però no sé si estarà molts més anys en el món de la competició en aquest primer nivell.
Què en treus tu de la competició?
Bé, jo crec que la competició, l'esport, per sobretot és un estil de vida. Saps, nosaltres hem decidit agafar aquest compromís amb nosaltres mateixos. No? Hi ha un moment que tu decideixes que invertiràs una part molt important del teu temps, que normalment al principi sempre és la part que tens d'oci, no? Perquè estàs estudiant o comences a treballar, i llavors quan no estàs ni estudiant ni treballant, entrenes per aconseguir aquell objectiu esportiu que et marques. Hi ha un moment que cada cop pots ser més professional i pots deixar a banda doncs, aquelles obligacions d'algun treball temporal o has acabat els estudis ja per dedicar-te sempre principalment al món de l'esport, no? I al final és un repte. Que a mesura que vas avançant va canviant, és a dir, mira, per exemple, jo, si no hagués tingut l'accident el 2007, pues, no crec que encara estigués corrent amb moto, no? Hauria corregut uns anys més,
però per això que deies abans, sí.
Però ara estaria en els cotxes, com estic ara, per tant, l'esport, la competició és genial.
Ho dic perquè després de l'accident, en algun moment vas plantejar-te no posar-te mai al capdavant de cap trasto i seguir competint?
Bé, de fet, quan vaig tenir l'accident, amb el que menys pensava els mesos de després érem tornar a competir, no? El que passa és que, naturalment, havia estat tota una vida dedicat al món de l'esport i del món de la moto i vaig tenir l'oportunitat de tornar-hi i amb la Lídia, la meva dona, vam dir, ostres, amb la cadira de rodes la fi del món, tornem a competir i tal. Vaig tenir una parada obligatòria perquè vaig anar a la cara 2009 i em vaig fer mal a la pell i vaig estar fora de les curses com 4-5 anys, no? Fins que vàrem desenvolupar el coixí que em permet tornar a córrer, que és el Nuvolo, que és un coixí intel·ligent, no? I gràcies a aquest coixí torno a competir i bé, i ara mateix tenim un equip increïble amb la gent de Toyota, Repsol, CAC 7MGS, que competim en el Campionat del Món, en el Dakar, i estic molt content, molt.
Parla'm una mica més del Nuvolo, d'aquest coixí, perquè és una cosa que molta gent, clar, la gent que no té lesions modulars, tot això ni s'ho planteja, no? Que puguis tenir una lesió a la pell perquè senzillament no pots bellugar-te, no?
Sí, jo vaig anar al Dakar 2009 i de fet, feia molt poquet, naturalment, feia un any escaig que em havia fet mal. I, d'acord, jo havia sentit a parlar de les llagues per pressió, no? Però, escolta'm, fins que tu no et passa, tu no saps realment l'abast o la problemàtica d'això, no? Jo vaig anar al Dakar 2009 i em vaig fer dues llagues per pressió als glutis, fet que quan vaig tornar aquí vaig pensar quan arribem allà a Vall d'Hebron, els nostres amics de Vall d'Hebron faran una mica xapa i pintura i et curaran. I no, vaig estar un any i mig estirat en un llit.
Per unes llagues?
Sí, exacte. És a dir, s'havia de regenerar el teixit dels glutis, no? I Déu, va ser pitjor allò que la pròpia lesió medular que m'havia fet feia 2 anys, no? I bé, quan em vaig recuperar sortosament de tot aquell periple, em varen proposar tornar a competir el Gemma Lloreda, que és el president d'aquesta marca de neteja, que és el CAC 7, no? I jo li vaig dir, no puc anar-hi, perquè mira què m'ha passat el 2009, i ell em va dir, ostres, què faria falta? I jo li vaig dir, doncs bé, faria falta un coixí que fos intel·ligent, no? Que es mogués, no?
No n'hi havia cap al mercat
no,
encara.
No, és a dir, tots els coixins que hi havia aleshores al mercat eren coixins que se'n diu d'aire estàtic, és a dir, n'hi ha de sky, de gel, d'aire, però és estàtic, no? I llavors tu el que necessites és moure't, no? Per alliberar la zona que està molt pressionada. I jo li vaig dir, doncs bé, hauríem d'haver un coixí que es mogués. Ah, doncs el farem. Doncs bé, vàrem crear el que avui és una realitat, que és el coixí d'aire d'aire que es mou, que es diu Nuvolo, no? És el primer coixí d'aire dinàmic que hi va haver en el món, i gràcies al coixí corro, és a dir, des del 2017 que vam tornar al Dakar fins a data d'avui.
Perquè això va movent l'aire per dins del coixí perquè no hi hagi sempre pressió a la mateixa zona.
Exactament.
Seria això, eh?
El coixí està dividit en 7 zones des de la que pot portar més problemes a la zona que menys. Cada zona d'aquestes està controlada per uns sensors de pressió, no? I a part tenim una caixa que hi ha un microcompressor i que va inflant totes aquestes zones i que a través d'un programa informàtic tu decideixes a cada zona quina pressió màxima hi vols i quina mínima. mínima i quants segons vols que estigui a la màxima, com vols que estigui a la mínima. Llavors, què tenim? Tenim un coixí que de forma automàtica es va moguent dintre d'uns programes que aquest moviment el que fa és ajudar a la regressió sanguínia de tot el teixit que està apoyant sobre el coixí, que en aquest cas són els glutis. És com si tu tota l'estona t'estessis pulsant de la cadira, t'estessis aixecant-te i baixant, doncs no ho has de fer tu, sinó que ho fa el coixí. I llavors, si tenim en compte que estem a dins d'un cotxe completament lligat amb un cinturó de 5 punts, no? Pues tu no pots moure, pa, el que es mou és el coixí.
Que això no només té aplicacions per esportistes de competició.
No, esclar, nosaltres vàrem fer aquest prototip perquè volíem competir, però quan el vàrem tenir amb la Fundació i una empresa que es diu OKM, que és d'aquí d'Avinyonet de Puigventós, de Girona, vàrem decidir portar això al mercat, és a dir, crear-ne tres versions diferents per cobrir totes les necessitats diferents, i per tant és un coixí que està adreçat a totes les persones que tenen problemes de mobilitat i que poden patir una llarga pressió degut a que estan tenen que romandre massa temps asseguts.
Clar, i no se n'adonen perquè no tenen sensibilitat a la zona. Òbviament, i la llaga que et porta a estar un any i mig.
Sí.
Mare de Déu.
Sort n'hi ha que de tot ens oblidem. Tenim memòria selectiva. Allò ja va passar. Ara estem en un altre moment de la vida.
Com ha anat el Dakar d'aquest any?
Bé, va anar molt millor a les curses abans del Dakar. És a dir, la competició té algo genial, és que tu pots treballar molt, tu pots planificar molt i tot està genial, i llavors la cursa surt la quina surt. No? I la veritat és que vam tindre un rally del Marroc molt bo, que vàrem fer amb vuitès, si no m'equivoco, vam anar al rally d'Andalusia, vàrem fer quarts i vàrem anar al Dakar, i quan faltava 3 dies per acabar, al cap d'unes dunes, se'ns va espatllar un tema elèctric del motor d'arranc del cotxe i ens vam quedar 4 hores allà parats. Sort n'hi ha que tinc un copilot, que és el Xema Villalobos, que és genial. És un tio que té solucions per a tot, va veure quin era el problema, va desmuntar el motor d'arranc al mig de la sorra, va tornar-lo a muntar, va fer un pont amb la bateria i al cap de 4 hores el cotxe es va posar en marxa. Bé, vàrem acabar el Dakar, que està molt bé, vàrem fer, si no m'equivoco, el 34 o 35, però bé, anàvem podíem haver fet el 17, 18, que per nosaltres era un resultat extraordinari.
Clar, és que de veritat, quan passa una cosa d'aquest tipus, perdó per l'expressió, et cagues en tot o senzillament, com que forma part de les coses possibles, de les coses que poden passar 300.000 coses diferents en un rally així, com que és una de les que poden passar, doncs mira, ha passat i ja està.
Bé, inicialment no t'ho creus.
No pot ser!
Jo recordo que vàrem, era una zona de dunes molt difícils, a la zona de l'Empty Quarter, arribar al final del Dakar, i vàrem saltar a dalt d'una duna, vàrem saltar baix perquè no vàrem veure bé on s'acabava la cresta, i clar, em vaig assustar i vaig bloquejar els frens i vaig quedar amb el cotxe parat a la baixada i dic, ostres, parat, Xema, engega tu el cotxe que jo aguanto l'embragatge, i li dono un botó i no anava, i em diu, no va, i jo dic, ostres, Xema, va, dic, serà un fusible, no? Com que no va el motor d'arranc, si hem arrencat aquí al principi de l'especial fa 3 hores, no, Isidre, no va, dic, un fusible? No, és que no hi ha fusible aquí. Hòstia, dic, no fotis, Xema. No, és que no hi ha res. És dir, això va o no va? Ostres. I tu dius, no, home, tu esperes fer una rada i arrencar una roda o trencar un palier o una cardansone, però què m'estàs dient? Que un botonet que posa en marxa el cotxe de cop no va? Doncs bé, això passa a la competició. Què pots fer? Escolta, li vaig dir, Xema, això es pot arreglar? Es diu, arreglaràs això, Xema?
Clar.
Ja no penso ni el temps que perdrem. És dir, ens sortirem d'aquí o ens hi quedarem a dormir? No, el nano ho va arreglar. Molt bé.
Està pensant que sort que hi era ell, també, no?
Ostres, sí, mira, en l'equip de curses que tenim, dels cotxes, tinc quasi bé el 80% de les persones són les mateixes des de l'inici, des del 2011 que vaig començar a córrer amb els buguis. I per mi és un tema molt important. Ostres, la confiança, el conèixer-nos... I llavors el Xema té una habilitat amb la mecànica que és boníssim. De fet, ell té un taller mecànic a Girona. I llavors, ostres, té un coneixement d'això genial. I llavors, quan tenim algun problema, sé que el solucionarà.
Perquè estava pensant, quan es té una lesió medular i es competeix en aquest nivell, és evident que hi ha dificultats, no?, que tots ens podem imaginar, però segur que hi ha coses que no hi pensem, no?, que encara compliquen més la competició, no?
Sí, mira, hi ha un aspecte que està bé que em facis aquesta pregunta perquè és molt important. La Federació Internacional d'Automobilisme, com la Federació Internacional de Motociclisme també, és un exemple que han treballat moltíssim perquè, de fet, aquest esport sigui un esport inclusiu al 100%. És a dir, persones amb una discapacitat física i persones amb sense una discapacitat física competim tots en la mateixa cursa, sí, sí. Sota les mateixes dificultats i sota la mateixa classificació. És a dir, nosaltres no tenim cap tipus de bonificació per a res, no? I es punxa la roda, els altres cotxes baixen pilot i copilot, en el meu cas baixen només el meu copilot. Mm. El cotxe queda ensorrat a la sorra, només baixa el copilot. I això és genial, és dir, jo crec que per això estic competint.
És genial per tu.
No, és genial aquesta...
Com va, Xema?
Sí, no, escolta'm, jo quan hi ha un problema ja li obro una ampolleta d'aigua dins el cotxe i dic, tranquil, Xema, ja ho recuperarem a la pista, això, no? És genial en el sentit de que vaig a una cursa i no em sento diferent, és a dir, estic a la línia de sortida i allà hi ha en Carlos Sainz, el Nani Roma, l'Stefan Petransen, la gent que corria amb moto abans, ara estem tots corrents amb cotxes i la lesió medular no hi és, saps? Sé que farem el mateix i que si al final del dia he fet el 16, és el 16, no és el 16 en una altra categoria, i això, ostres, és algo que ens reconforta molt.
Clar, clar, absolutament. Avui estem parlant amb l'Isidre Esteve al Revolució. Abans parlaves de la Fundació Isidre Esteve. Com esteu ara mateix? Com és el dia a dia de la Fundació? Molta feina, com sempre, també, no?
Bé, estem molt contents de la feina. Portem 11 anys. Ostres, que el projecte perduri en el temps era un objectiu i així és. Tenim el Centre Pont, que està ubicat al CAR de Sant Cugat, on treballem amb persones amb discapacitat física a través de l'esport, és a dir, adaptem rutines d'entrenament acord a la discapacitat de cada un i els ajudem a desenvolupar-ho. També un dels nostres grans objectius era desenvolupar productes que portessin qualitat de vida a les persones amb discapacitat. Aquest ha estat el coixí Núvolo. Ara tenim el proper dimarts, dia 18, la festa a la Fundació al Circuit de Catalunya, que és el gran premi de la Fundació, que és aquesta cursa amb equips mixtes, és a dir, persones amb discapacitat i sense discapacitat, equips de 3, corren junts en bicicleta, la persona amb discapacitat amb una handbike. Si hi ha un equip que no hi ha cap persona amb discapacitat, un d'ells es posa en lloc d'una persona amb discapacitat, cadascú d'ells fa una volta al circuit i compta el temps dels 3. I al final fem una classificació, això és genial. Al final és un dia d'esport en família, d'esport inclusiu, gaudir del circuit de Barcelona a Catalunya, que el tenim aquí al costat i molta gent el desconeix, amb activitats ja des del dematí per nens petits i que es puguin posar en el lloc d'una persona amb discapacitat i practicar un esport. Tenim una activitat amb trànsit. Estem contents, molt contents.
Hi ha un projecte que llegi que m'interessa especialment, que t'ha centrat en realitat virtual i neuroplasticitat. En què consisteix,
bé,
això?
Fem força coses. Aquest és un projecte que és un estudi que el vàrem acabar als finals de l'any passat, que és com pot ajudar la realitat virtual en la rehabilitació, en la reeducació, en les persones que pateixen una discapacitat física, no? I es tracta de tenim una, vam gravar una sèrie de vídeos amb diferents esportistes de diferents especialitats, no? I llavors fent el seu esport, és a dir, amb jugadors d'handbol, amb gent que fa descens, amb pilots de moto, amb pilots de cotxe, i llavors el que fem és que a través de la realitat virtual, amb aquestes ulleres, els nostres usuaris se les posen, no?, i poden veure's practicant aquell esport, saps? I això el que pretén l'estudi és demostrar que la realitat virtual també pot ser una eina per la rehabilitació, en aquest cas, d'aquestes persones
amb discapacitat. Perquè es fa servir per entrenar, també.
Exactament.
Per tant, sí.
És dir, això portat a l'entrenament.
Sí. Quina barbaritat. Escolta, acabem amb un test molt ràpid, que ens agrada fer testos sobre... Hi ha una mica de tot.
Cotxes,
tecnologia i alguna tonterieta. Som-hi, vinga! Aquesta m'interessa especialment. Et deixaries portar per un cotxe autònom en el teu dia a dia o patiries?
Sí, em deixaria portar i jo sóc dels que penso que la tecnologia s'equivoca menys que la persona humana.
I, mira, lligat amb això, te'n refiaries d'una intel·ligència artificial fent de copilot?
Ostres,
no és el Xema. Sabem que no és el Xema,
fins
però...
Fins a cert punt, perquè hi ha un tema d'improvisació en aquesta especialitat que no sé si l'intel·ligència artificial seria capaç de fer-ho, perquè entenc sempre que l'intel·ligència artificial està entrenada per fer alguna cosa que està completament descrit al 100%, mm-hmm. i el que nosaltres fem no està descrit al 100%. Per tant, prefereixo la persona humana.
Ets de trucada telefònica o de WhatsApp?
Bé, soc molt de trucada telefònica. M'agrada aquesta proximitat, però hi han coses que per WhatsApp, a nivell d'agilitat, anem millor.
Tens un mòbil d'ultimíssima generació o tant se va?
No.
Ai, riu.
No. Tinc un Android i vaig fantàstic amb ell. I el
bueno, telèfon... un Android pot ser
sí,
un Android...
Sí, de... però no sóc d'alta tecnologia en el mòbil. És a dir, m'agrada que funcioni, ja que tingui cobertura, que el WhatsApp vagi i el correu electrònic també. En tinc quasi bé prou amb això.
T'és igual els megapíxels que tingui la càmera.
És completament igual.
Et deixaries operar per un robot?
Ah, sí, sense cap mena de dubte.
Compres molt per internet?
Poquíssim.
Cinema, a les sales o Netflix i HBO i tal a casa?
Ostres, a la sala. M'agrada molt la sala.
Última, competiries amb un rally virtual al metavers o això no et motiva gens?
Sí, em motiva tot lo nou, tot el que sigui capaç de sorprendre'm, em motiva molt.
Doncs, Isidre, moltíssimes gràcies per haver vingut al Revolució. Molta sort en tots aquests projectes, amb els ral·lis i el Dakar que arriba ja, també, perquè suposo que ja deus estar ficat amb el cap a l'edició del 2024, no?
Sí, i tant que sí. Estem preparant-ho tot, i a part aquest any hi ha una cosa molt important, és que l'embarcament serà a Barcelona, i penso que això pels pilots d'aquí i per la ciutat és molt maco.
Sí, que estàs al 100% també amb això, eh?
Exactament.
Sobretot que funcioni el botonet.
Segur. Mai es repeteixen dues errades seguides.
N'hi haurà d'altres. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Vinga, comencem una de les seccions que sabem que més us interessen del Revolució, perquè, mira, com deia aquell anunci d'allò del cotó no enganya, els clics que feu a catradio.cat tampoc no enganyen per escoltar la Masterclass del Santiago Niño Becerra. Vinga, som-hi, parlem d'economia. Ara en parlàvem al micro tancat. Santiago, la calor va bé?
La calor, bona nit, l'odio. Odio la calor, odio a l'estiu. Però, més clar, és a dir, jo a l'estiu només estic bé dins d'un ambient amb aire condicionat.
Dins d'un congelador, directament.
Bueno, a veure, o a Oslo o a Estocolm, i també hi ha dies que, cuidado, eh?
Sí,
ara,
sí.
Ara riuràs, però un dels puestos on jo he passat més calor a la meva vida ha sigut a una localitat de Finlàndia que es diu Parvo.
Però a l'estiu era això?
Sí, era l'agost. Brutal.
Doncs mira.
Va ser un dia, és veritat que va ser un dia.
Però t'ha quedat gravat d'aquest dia.
Sí. Home, més que res perquè era Finlàndia.
Directament. Escolta, ara que estem parlant d'això, una pregunta que no sé si té gaire sentit o no, però segur que hi ha relació entre l'economia i el clima i el temps. Bueno, més que el clima, el temps, no? La calor, per exemple. No? No sé si la calor és bona o és dolenta per l'economia, o si és una pregunta absurda.
Bueno, a veure, almenys als països occidentals, a l'estiu es fan vacances. Les vacances és un temps que la propensió marginal al consum augmenta, la despesa augmenta, es fan viatges. Això per al consum, que és un dels components del producte interior brut, evidentment és bo. Ara, aquesta és una història que està molt bé, aquesta pregunta. És a dir, en conjunt I no val un any, eh? Es tindria de fer, evidentment, agafar una sèrie significativa, almenys 10 anys, no? Què va millor per l'economia? L'economia del producte interior brut, a l'estiu o a l'hivern? Això es tindria de veure, eh?
Doncs mira, no era tant tota la pregunta final, eh? Per cert, parlant del tema de la calor, deies en un tuit que explicaves una mica una persona que treballa al món de la restauració en una localitat turística, i deia aquesta persona, es nota que arriba l'estiu la mateixa gent que l'any passat, però gastant la meitat, eh? I sí, els restaurants, clar, saben perfectament que facturaven l'any passat i que facturen aquest, és directament la meitat.
I aquest restaurant, perdona que no digui qui és i on és, eh? Però és un restaurant que és molt conegut a la costa catalana. Aquest restaurant està a Catalunya. I és de nivell. Molt turista, també, evidentment, partint de la base que té un cert nivell, i deia això, literalment, el restaurant ple, però la despesa en relació a l'any passat, bueno, s'ha enfonsat, eh?
Clar, això vol dir que l'hàbit de fer vacances o de sortir o d'anar a fer una cerveseta a la fresca encara el tenim, però que sortim comptant els diners.
Sí, exacte. Aquí s'estan produint dos fenòmens que, bueno, evidentment estan lligats. Un és que moltes persones, o una majoria de persones, estan gastant en oci i no gasten en altres coses. Per exemple, la despesa en menjar ha baixat, però la despesa en oci no ha baixat. El que sí que és veritat és com que s'ha produït un increment de costos, és a dir, de preus, les persones consumeixen menys. Em comentava una altra persona, també vinculada a la restauració, que tu vas, mires un restaurant, ell parlava del seu, també té un cert nivell aquest restaurant.
Sí.
Deia, el de les taules, el 80% menú, carta el 20% o menys. I el que va a menú va a menú puro i duro, eh? És a dir,
sense extras.
Al menú entra una copa de vi i demanen una copa de vi. Al menú no entra cafè i la majoria no pren cafè. És a dir, que no, continuen sortint, però evidentment miren la despesa.
Parlem d'aquesta proposta recent del Cercle d'Empresaris, i canviant de tema, d'endarrerir la jubilació fins als 72 anys. No diuen que hagi de ser obligatori, però sí que diuen que s'han de crear incentius que facin llaminera la proposta dels 72 anys. Què et sembla?
Bueno, a mi em va sorprendre moltíssim aquesta proposta, però moltíssim. Em va sorprendre moltíssim perquè fins fa quatre dies fins abans de la pandèmia, fins abans del confinament, els empresaris eren uns defensors encarnissats de les jubilacions anticipades. Jo et recordo que Telefònica va fer una jubilació anticipada als 48 anys.
Sí, sí, sí.
És a dir, es volien treure del damunt persones grans o relativament grans perquè eren més cares i substituir-les o no, però amb persones més joves que tenien molta menys experiència, però tenien més formació i eren molt més barates. Llavors, aquesta era la tònica general de les empreses, no? És a dir, pràcticament totes les empreses en aquest país, en les grans i les petites, això ho han fet d'una manera o d'una altra. I ara aquesta proposta sorprèn, i sorprèn encara més que el senyor Garamendi, el president de la COE, va dir que aquesta era una opinió personal del Cercle d'Economia, però la COE, com a principal patronal d'Espanya, no li donava suport. Llavors, encara em va sorprendre més. Sincerament, no la vaig entendre. Sí que és veritat que fa uns anys, potser faran 6 o 7 anys, algun empresari o algun membre d'alguna patronal va dir que es tenia de pensar en prolongar molt, i es va parar als 70, es va suggerir als 70 anys la jubilació, però ho justificava per la banda de l'increment de l'esperança de vida. Ara, aquesta proposta, ja et dic, em va sorprendre. Entre altres raons, perquè, evidentment, en principi, una persona gran, parlo en general,
sí,
la seva productivitat és més baixa. No ho sé. Jo no he llegit res més en relació amb aquesta proposta del Cercle d'Economia.
Ara anava a pensar... És que, clar, si faig aquesta pregunta parlarem molta estona d'això, però segur que la productivitat d'una persona gran és més baixa, però segur que la seva expertesa pot fer que la productivitat de la persona que té al costat més jove sigui més gran, no?
Sí, o sigui, jo estic parlant de mitja, clar. És que, clar, tu estàs parlant... Per exemple, si em referim, per exemple, a un investigador, a una persona que es dedica al disseny de software, etcètera, etcètera. En principi, l'edat no té importància. Però, clar, no tothom es dedica a dissenyar software.
Clar.
Estem parlant en general, no? Inclús a activitats mecàniques i activitats més físiques.
No? Aquí està clara, sí.
Llavors... Ara, si aquesta persona, és a dir, perquè clar, això va ser només una proposta dita en una conferència, no? És a dir, si aquesta persona, si el Cercle d'Empresaris, jo crec que estaria bé que li demanessin que desenvolupessin aquesta proposta, no? És a dir, si ells estaven pensant que aquesta persona quedés com una mena de coach per persones més joves, això és una altra història.
Escolta... una coseta més, que també l'hem dit al teu Twitter, que a mi em sembla bàsicament indignant i al·lucinant al mateix temps. Parlaves d'un cas que t'havia arribat, un ferrallista, un treballador del sector de la construcció, que fa 20 anys, atenció, 20 anys, cobrava aproximadament 1.500 euros, i avui en dia, 20 anys després, cobra exactament el mateix. Sí que és cert que la jornada laboral que fa és una mica més curta, que fa més vacances...
Una hora més curta.
Clar, però és igual. Al final, si fem els càlculs pertinents, en proporció, el sou de fa 20 anys és com si ara cobrés 709 euros. És a dir, ha perdut un 50% del seu sou.
Sí.
Què està passant aquí?
Sí. A veure, jo en el tuit... llançava una sèrie de preguntes que bàsicament eren preguntes retòriques, no? Clar, jo crec que algú tindria de donar resposta a aquesta situació. És a dir, podria ser que la demanda de ferrallistes hagi baixat, amb la qual clar, evidentment, el seu salari ha baixat. És possible que s'hagi tecnificat una sèrie de tasques que fan els ferrallistes. El que passa és que, clar, si algú ha vist treballar un ferrallista, vull dir, aquí hi ha poca mecànica, eh? És a dir, aquí és lligar els corrugats, els ferros corrugats, vull dir, aquí hi ha poca... és possible que s'hagi incrementat moltíssim l'oferta, és a dir, que hi hagi molts més ferrallistes, nacionals o immigrants, menys igual, eh? Però, clar, és que és això. És a dir, el seu poder adquisitiu ha baixat un 51%. Això no té ni cap ni peus. I, clar, estem pensant d'una persona que amb aquests 20 anys... És a dir, aquesta persona té 40, llavors tenia 20. Amb aquests 20 anys, la seva experiència s'ha incrementat, s'ha disparat.
Clar.
Amb la qual cosa... i a més els materials han millorat. Bueno, jo estic absolutament convençut que la productivitat d'aquesta persona ha pujat. Però el seu poder adquisitiu ja dic que ha baixat un 51%. Jo, si em preguntessis, bueno, i tu què creus que ha passat? Jo crec que el que ha passat és que l'oferta de ferrallistes s'ha incrementat.
D'acord.
És a dir, és una activitat que, bueno, si en lloc d'un contractes dos per la meitat o per menys i no van tan ràpid, pues vale, pues tira.
Doncs ho hem de deixar aquí. Santiago, t'anava a dir gaudeix de les vacances i de l'estiu, però no goso dir-te que gossis de l'estiu.
No, això la veritat és que no, però bueno, no sé, descansarem una mica, etcètera, etcètera, anirem a llocs que s'estiguin més frescos.
Ah, això sí. Molt bones vacances.
Igualment.
Vinga, que vagi molt bé. Fins la temporada que ve. Adéu, Santiago.
Adéu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Indústria 4.0.
Doncs ara parlem d'un projecte d'aquells que ve de gust explicar. Us recomano que no us perdeu els pròxims minuts de programa. Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria, benvinguda al Revolució.
Hola, què tal?
L'últim de la temporada, eh?
De la temporada.
Ai, bé. Que passa ràpid, això.
Va, bola, tot.
I amb el, amb el David Planas, que és president del Consell d'Administració de Dispur, que és el braç inversor de la família Planas, una de les famílies fundadores de Fluidra, i gerent de Preblau, que és l'empresa de rec, jardineria i piscines. Benvingut també al Revolució, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Dèiem que volíem parlar d'un projecte molt maco que està impulsant la Fundació Planas Cors a Estamariu i a Bescaran, que són dos pobles de muntanya tocada a la Seu d'Urgell. Expliqueu-me una mica què hem de fer en aquell racó de món, si em permeteu una mica l'expressió.
En aquell racó de món, doncs, volem... Vaja, nosaltres hem creat una fundació, bàsicament per mirar de fixar la població, perquè hi ha despoblament al món rural,
sí.
I revertir a partir d'una economia circular... basada en la ramaderia, l'agricultura i l'energia renovable, fomentar tallers de formació perquè la gent, doncs, habitatge també, perquè la gent es quedi a viure en l'entorn aquest i, a més, sigui emissor zero, sostenible. Bàsicament és això.
Sempre pensem, Núria, o molta gent pensa, les empreses són... uns ens que l'únic que volen és guanyar diners, no? I ja està, no? I l'altre arriba a ser secundari. En alguns casos tenen un paper social o poden tenir-lo, però en aquest cas, vaja, estan fent un paper molt important, no?
A veure, jo aniríem per parts. És a dir, les empreses... Parlem de quin tipus d'empreses i com. Nosaltres vivim en un país, en una empresa petita i mitjana normalment, molt propera a totes les persones, i en empreses més grans com les que tenim, que hem estat parlant, doncs, d'un exemple com és Fluidra, són empreses amb un gran compromís social. I crec que això no se sap. De vegades la gent es movem per uns titulars que ens hem anat fent nostres i no es responen a la realitat del nostre sector empresarial. Jo que tinc la sort de veure moltíssimes empreses i moltíssimes empreses industrials, veig el seu compromís social i quina proximitat i quina voluntat tenen de retorn en aquesta nostra societat. I algú podria dir, això no és cert. Doncs sí, és cert. Tenim molts projectes industrials que tenen per objectiu un compromís social, un compromís amb la sostenibilitat, sostenibilitat entesa als 360 graus, mediambiental, social... I, per tant, jo crec que això ho hem de posar en valor. I avui tenim un exemple de veure com un poble d'alta muntanya, que de la mà d'un dels empresaris més rellevants i d'una família d'empresaris industrials absolutament rellevants, ha decidit que, i compromès des de fa molts anys amb la sostenibilitat, com fem possible que la gent es quedi aquí, perquè és el que vol, en un àmbit totalment sostenible, sense emissions CO2, militant en la causa de tenir cura d'aquest planeta. Tenim aquests empresaris en el nostre país. N'hem de ser conscients, perquè hi ha molt compromís social i molt compromís també mediambiental.
David, explica'm una mica, m'has dibuixat una mica la pintura general, el dibuix general del que s'està fent. Parlem de coses concretes.
Coses concretes. Nosaltres, coses concretes que executem allà. Per exemple, hem creat una comunitat energètica perquè se'n beneficiï tota la població d'una energia neta i a poder de preu, perquè realment faci més sostenible poder viure en aquell entorn. Allà tenim planificat i en marxa dues taulades de generació d'energia fotovoltaica i en una primera fase, i després hi ha una segona fase en la qual, per exemple, muntem, que ja està en construcció, una planta de biogàs per aprofitar tots els fems i tota la matèria orgànica que es genera, poder generar energia per subministrar tota la vall. Aquests són dos fets concrets.
Estic veient aquí, per exemple, també la repoblació de 3 o 5 hectàrees de vinya per recuperar el cultiu del vi de muntanya,
sí,
per exemple,
sí,
i convertir-lo en un vi que es pugui comercialitzar fins i tot. No?
Sí. Nosaltres ja tenim plantades les primeres 5 hectàrees. De moment encara està tot està... El vi fins en 5 anys no podrem treure la collita, però sí, hem plantat 5 hectàrees per també fer vi a la muntanya. I també hem fet cursets de formació, hem fet moltes coses. Estem iniciant-ho tot.
A mi em sembla absolutament rodó tot això.
Com un... a mi em sembla que és com un laboratori, com un producte de laboratori perfecte per replicar en qualsevol ciutat i poble, òbviament jo començaria per Catalunya, però arreu del món, no? Perquè com és tenir una empresa industrial, que jo no deixaré de dir-ho, que està compromesa de veritat en transformar, utilitzant la tecnologia, el 4.0, el 5.0, i com estem utilitzant totes les eines de sostenibilitat per fer el que realment hem de fer, que és fer un planeta més sa, més net, més sostenible, més just. I ho tenim, i això està passant aquí, a casa nostra, en un poble de muntanya replicable a tots i els que vulguem que tenim a prop.
Realment és l'objectiu, eh? O sigui, l'objectiu és realment fer un projecte rodó el qual sigui replicable a qualsevol lloc. Uh-huh. I això nosaltres hi creiem i apostem per això, perquè realment es pot fer i és viable. I un cop fet una vegada, es pot fer tantes vegades com vulguis.
Un dels projectes que hi ha al darrere, una de les coses que també tenim en compte, és aquesta necessitat de repoblar, eh? Que deies, la gent marxa i crear habitatge per a la gent jove, per exemple, habitatge assequible, perquè vagin i que s'hi quedin i que trobin alguna cosa, també, perquè no és només me'n vaig allà perquè això és econòmic, ha de tenir un sentit, me'n vaig allà perquè allà trobaré, allà faré, allà seré, no?
Correcte. Tu al final, és per això t'he dit que està tot basat en una economia circular. L'economia circular vol dir societat, energia i indústria. Indústria allà, evidentment, és indústria agroalimentària o ramaderia, és agricultura. A la societat li has de donar serveis, que vol dir energia bé de preu, vol dir habitatge assequible i vol dir comunicacions, telecomunicacions. Clar, tot això ho has d'empaquetar. Si tu això ho empaquetes, la gent no té la necessitat de marxar perquè troba el que vol o el que busca. I si no, que moltes vegades aquests pobles de muntanya passa que no saben a què dedicar-s'hi, també nosaltres agafem i fem tallers de formació perquè ensenyar nous, per exemple, a fer formatges, a utilitzar les herbes de muntanya, a fer cistells, o sigui, generar tota una economia paral·lela a la que es genera dintre del món rural, perquè vegin que es pot fer i treure un profit, i la gent que vulgui quedar-se al poble que s'hi pugui quedar.
Escolta, per acabar, que ja estem pràcticament fora de temps. Això té un cost. Per tant, algú pensa, jo no sé com es va generar aquesta idea. Com comença? Perquè que la Núria diu que ella coneix molt bé el món industrial, això passa més del que ens pensem, però segur que ha de ser difícil tenir la idea i aconseguir col·locar-la després, no?
A veure, és molt... al final tot és voluntat i valors. La fundació es diu Planes Corts, que és de la família. Evidentment, hi ha un senyor Planes, que és un dels fundadors de Fluidra, i ell vol retornar a les seves arrels el que li va donar. Ell és d'allà, d'aquella zona. Llavors, la manera de retornar-ho, nosaltres ho hem organitzat a través d'una fundació i hem decidit reinvertir part del que li ha donat, que ell considera que li ha donat la terra, retornar-ho a la terra en forma de fundació i generant tot aquest...
Cal dir que el senyor Joan Plan és un home absolutament compromès amb la indústria, un industrial pioner, i pioner doblement amb la sostenibilitat. Quan ningú en aquest país, i segurament amb molta més geografia, parlava de sostenibilitat, el senyor Joan Plan parlava de sostenibilitat des de fa moltíssims anys. En va ser pioner i tenim un exemple molt clar d'un industrial compromès amb la sostenibilitat que aplica la tecnologia, que utilitza les telecomunicacions per fer possible que el nostre planeta sigui de veritat més sostenible en tots els seus camps, el del medi ambient i el humà.
Doncs aquesta és la iniciativa tan maca de la que volíem parlar avui. Ens l'ha portat la Núria amb el David Planes. Moltíssimes gràcies. Bon estiu, o bones vacances, o les dues coses alhora.
Igualment.
Perquè aquí cada la casuística cadascú és personal.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies. Gràcies, Núria.
Adéu, gràcies. Adéu. Adéu.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. I can love you, I can be anything you want of me, and then
Avui volem conèixer una mica més en profunditat com funciona una de les empreses de distribució alimentària més grans que hi ha a Catalunya. Saludem l'Albert Aranda, que és director de persones del grup Bonpreu. Què tal? Benvingut a Revolució, com estàs?
Oh, gràcies, bon dia.
Escolta, ja sé que és una tonteria, però el matís lingüístic és interessant. No ets cap de personal, ets cap de persones.
Sí, t'explico. Cap de personal em sembla que és una cosa així una mica antiga, que fa referències a una cosa molt obsoleta. L'altre nom, que és recursos humans, ens sembla que les persones no són recursos, i creiem que ser cap de persones, perquè som persones, el servei de persones, és el que més s'ajustava al que som i al que volem ser.
Clar, perquè no és només un canvi de nom, hi ha una cosa al darrere, eh? És a dir, no, no, aquí hi ha una sèrie de consideracions i s'han de canviar, no?
A bon preu pensem que les persones són el més important i ens hem de tenir un departament de persones.
Quantes persones sou, per cert?
Som més de 9.600 persones.
Uau.
I estem en creixement, és a dir, cada any incorporem més de 500, entre 500 i 1.000 persones, perquè estem en creixement i obrim nous punts de venda a Catalunya, i nosaltres, a més, volem que les persones es vinculin a llarg termini, per tant, des del principi fem contracte indefinit. És a dir, el 96% de la nostra plantilla té un contracte definit.
Esteu demanant perfils més tecnològics ara, últimament, o no?
Sí, és a dir, la tecnologia cada cop està més present i, per tant, cada cop necessitem més perfils tecnològics per donar servei als nostres clients. Llavors tenim diferents departaments on la tecnologia és molt present. No som una empresa tecnològica, però som una empresa que utilitza molta tecnologia per donar el millor servei.
Clar, clar, això és absolutament inevitable. Des de cosetes com el control de l'estoc fins a mil coses més, no?
Exacte, tenim un departament d'anàlisi de dades on tenim matemàtics, físics i doctors en telecomunicacions, tenim el departament de logística on tenim enginyers informàtics, enginyers industrials, enginyers de camins, que han de treballar i donar suport a tota la tecnologia que hi ha darrere per assegurar que el pot de tomàquet arribi al moment adequat i en el lloc correcte. Llavors, cada cop tenim més perfils tecnològics.
És una d'aquelles coses que ara la gent, quan sopi a casa seva, dirà: avui he sentit a la ràdio que a Bonpreu tenen matemàtics i físics treballant.
Sí, en tenim.
Si quedes molt
no,
bé.
No és la gran majoria, però en, però en tenim no. I ens calen.
Absolutament. Què és la iniciativa Bonpreu Talent 4.0?
Mira, això és una iniciativa que té dues derivades. Una és que ens volem apropar a la gent universitària per ensenyar que el sector de distribució és un sector atractiu. La gent, quan pensa en distribució, no pensa en llocs qualificats o altament qualificats. Llavors, volem explicar-ho a les universitats perquè vegin que necessitem matemàtics, físics,
això mateix,
psicòlegs, sí. enginyers industrials, publicistes, economistes... És a dir, necessitem perfils qualificats per donar el millor servei als nostres clients. I aquest és el projecte BP Talent.4, sí, que sí. És que la gent que acaba una carrera pensi en la distribució, pensi en Bonpreu, en aquest cas, com un lloc on incorporar-se i fer carrera professional.
Clar, perquè per això abans ho remarcava així una mica humorísticament, no? Però no pensaria que un físic pot treballar a Bonpreu fent d'allò que ha estudiat, segurament, també, directe o indirectament. Vull dir que és evident que un físic pot fer qualsevol feina, no? Però he estudiat física i això ho puc aplicar també a una bèstia tan gran com és Bonpreu, no? I pel que fa a la formació en tecnologia, què necessiteu, què demaneu?
Demanem molts perfils tecnològics. Des del Departament d'Informàtica, on hi ha més de 60 persones que es dediquen a programar sistemes, a fer projectes, a mantenir tot el tema de comunicacions i que totes les infraestructures que tenim funcionin. Tenim un Departament de Logística on tenim molts enginyers que estan darrere del manteniment de tots els automatismes que tenim a magatzem i que, per tant, necessitem que estiguin allà físicament per arreglar i per millorar totes les coses. I, per tant, busquem aquests tipus de perfils.
I la pregunta que fem sempre al programa, que és una pregunta que fa un any no la fèiem, i ara sí, intel·ligència artificial suposo que ha entrat també. Vaja, és que és inevitable, no?, que entri la intel·ligència artificial a qualsevol empresa.
Jo no sé si és intel·ligència artificial, però intel·ligència segur que l'utilitzem. És evident que tota la tecnologia que tenim, nosaltres l'utilitzem per donar el millor servei al client. I, per tant, la tecnologia la utilitzem com un factor d'accelerador de tot allò que nosaltres fem, per millorar els processos, per millorar les eficiències, per millorar la informació, per prendre les bones decisions. Per tant, sempre necessitem aquesta tecnologia per donar el millor servei als clients. I cada cop més.
Una cosa que ens trobem sempre també al programa quan parlem d'això amb empreses, explicacions de la intel·ligència artificial, és que, al final, el que fa és que els processos que ja funcionaven d'una manera determinada i ja funcionaven correctament puguin ser encara més eficients, no?
Exacte.
Segurament, perquè el volum de dades, senzillament, que deu treballar de cada client que teniu, de cadascuna de les compres que fa amb això, ja es genera un volum d'informació que et permet fer coses, arribar a conclusions, saber què volen més uns i altres, fer unes ofertes determinades, tot això, amb intel·ligència artificial, s'acaba configurant d'una manera més òptima, no? Segurament.
Exacte. Nosaltres ja tenim moltíssimes dades. Dades de clients, dades de processos, dades de producte, dades de moltes coses. La tecnologia el que ens permet és ordenar-la, estructurar-la i poder prendre decisions en base a informació. Llavors, per exemple, dels clients sabem moltíssimes coses. Sabem on compren, sabem què compren, què els agrada, què no els agrada, quan els agrada, en quin moment fan les compres, si utilitzen online o utilitzen offline, si ens compren producte d'alimentació o també altres productes, perquè som un grup que tenim benzines, electricitat i alimentació. Tot això, el tenir dades, ens permet prendre decisions. Sempre utilitzant les dades sense saber qui és.
Clar, t'anava a preguntar, però això
que forma agrupada,
que clar, perquè
jo no sé què compra el senyor Josep, que és client nostre, clar, però sí que sé què és el que compra persones que funcionen com el senyor Josep.
Clar, i això et permet, d'entrada, optimitzar la feina que feu, que i oferir un servei millor a les persones que comprem. Exacte. A bon preu, no?
Això ens permet adreçar productes que donguin resposta a les seves necessitats, ens permet fer ofertes que responguin als seus hàbits de consum o les seves preferències, ens permet oferir-li productes que poden utilitzar com a complement al que, que nosaltres fem. Podem saber si hi ha persones que ens compren a Sabadell però de cap de setmana se'n van a l'Estartit. Tot això són moltes dades que hem de saber utilitzar sempre amb l'objectiu de donar el millor servei al client.
Ho saben tot de nosaltres sense saber qui som. Exacte, això és exacte. Important remarcar-ho.
A bon preu, som una empresa molt cuidadosa i respectuosa amb tot el que és la normativa. Mm-hmm. Per tant, utilitzem tot allò que hem de poder utilitzar per donar el millor servei sense vulnerar cap dels drets del nostre consumidor.
Aquest ús de les dades és una cosa que configura moltes decisions empresarials, però segur que n'hi ha algunes que no passen per aquí, sinó que tenen a veure molt amb l'esperit central del que és bon preu, per exemple, no? O sigui, no sé, l'etiquetatge en català, no, sí, tal, coses d'aquestes que no tenen tant a veure amb les dades, o també hi ha consideracions sobre això?
Evidentment, la tecnologia l'utilitzes com un suport a la teva manera de fer les coses. Per tant, la tecnologia el que ens permet és fer allò que fem millor, i l'hem d'utilitzar com un suport. Per exemple, allò que deies, les etiquetes electròniques. Doncs a nosaltres ens permet tenir les etiquetes electròniques, tenir informació molt més ràpida, poder-la tenir amb l'idioma català, que és el que marca la normativa a Catalunya, i ser molt més àgils i molt més eficients. Mm-hmm. I, per tant, la tecnologia sempre està basada en la forma en com fem les coses.
I el que et deia també, no? Hi ha determinades coses que és igual que diguin les dades, que diu, no, a bon preu ho fem així, i ja està. No?
Perquè darrere de les dades hi ha persones. Clar. És a dir, no és la màquina qui ens dirà què és el que hem de fer. La màquina ens ajuda a prendre decisions d'acord a la nostra cultura i a la nostra manera de fer les coses. I darrere d'una màquina, a bon preu almenys, sempre hi ha una persona.
Estem coneixent una mica més què hi ha al darrere d'una empresa com Bon Preu, que és un supermercat, una cadena de supermercats enorme que coneixem tots i en la qual hi comprem sovint. I estàvem parlant una mica de tots aquests processos que hi ha al darrere. Per acabar, suposo que la tecnologia també us permet, per exemple, doncs aquella cosa que a mi m'ha semblat tan complicada de gestionar les dates de caducitat, els estocs, el que entra, el que surt, el que s'està acabant, el que s'ha d'ofertar ara amb un preu una mica més petit perquè d'aquí 2-3 dies caducarà, coses d'aquest tipus, no?
Com tu ben dius, la tecnologia l'utilitzem en moltes coses. Tenim la comanda assistida, és a dir, per saber què és el que hem d'enviar a una botiga i què s'ha consumit en una botiga, hem de tenir tecnologia que ens permeti ser el més eficients possibles, enviar el producte en el moment adequat, en el lloc adequat. Tenim tecnologia per saber la política de preus. Tenim tecnologia per poder canviar els etiquetatges el més ràpid possible. Tenim fins i tot tecnologia per saber quantes persones ens fan falta a cada punt de venda perquè no quedem mai curts i que sapiguem quina planificació hem de fer. És a dir, utilitzem la tecnologia en molts àmbits de la gestió de bon preu.
Per acabar, el sector de la distribució alimentària és enorme, hi ha molta competència. Com us ho feu vosaltres per mantenir-vos a ple rendiment i estar allà a les primeres llistes amb tota aquesta competència que hi ha? Quina diries que són les claus de bon preu per dir, no, nosaltres, per nosaltres és important això i això perquè els nostres clients no se'n vagin al costat, perquè moltes vegades és literalment al costat, no?
Per nosaltres el més important és entendre què vol el client. Per tant, oferir-li una gamma àmplia de productes perquè ell decideixi què és el que vol comprar i com ho vol comprar. És molt important que hi hagi una proximitat emocional, és a dir, que el client s'identifiqui i es trobi gust als nostres establiments i que es senti com a casa. És molt important que les nostres persones donguin un tracte excel·lent. I, per tant, tot això és el que configura el nostre model comercial. I la tecnologia el que fa és enfortir i accelerar aquest model comercial. Mm-hmm. Però nosaltres estem al servei del client i li hem de donar els productes que el client vol. I li hem de donar aquelles tendències que el client necessita. I la tecnologia ens ajuda molt a fer aquest tipus de coses.
Doncs mira, avui hem sabut una mica més com funciona a bon preu, com fan servir la tecnologia, i n'hem parlat una estona amb l'Albert Aranda, que és director de persones, no de personal, no director de recursos humans de del grup Bon Preu.
Si em deixes afegir una cosa, digues. A mi m'agradaria molt que tota la gent que té un perfil tecnològic o que pensi en la distribució com una possibilitat per fer carrera. Que no vegi la distribució com un lloc on només posem pocs de tomàquets, sinó que darrere hi ha molta ciència, hi ha molta tecnologia, és molt, molt dinàmic, és molt canviant i és un lloc per fer una carrera professional de llarg recorregut.
Doncs mira, tots aquells que esteu amb el currículum acabat d'imprimir i que no sabíeu que també el podíeu enviar allà, doncs ja sabeu que teniu una altra
doncs,
opció.
Si ho fan, seran benvinguts.
Moltes gràcies, Albert.
A tu, que vagi molt bé.
Acabem el programa i acabem amb una frase del personatge que interpreta Leonardo DiCaprio a la pel·lícula No miris arriba. Diuen que és una frase que de fet va dir l'actor de collita pròpia, improvisant. Vés a saber. Però és una frase que fa pensar, i més en els temps en què tenim tants i tants dubtes sobre cap on ens durà la tecnologia. Doncs just abans de la destrucció del món, perdoneu l'espoiler, el personatge de DiCaprio diu això. En realitat, ho teníem tot, si ho penses bé. Per reflexionar-hi, abans que no sigui tard per moltes qüestions. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.